La música de Clio, amb Xavier Casanef.
Xavier, bona nit i bona hora.
Molt bona nit, Pere Andreu.
La setmana passada parlàvem de la història, rocambolesca història, de Cecília de Roma.
I tant.
Avui què?
La nostra patrona. Doncs mira, avui no és una cosa de tanta santedat, és una cosa, a més, pels que vivim a Barcelona més propera, però potser jo diria que fins i tot més oblidada. Avui parlarem d'un teatre. El teatre principal, que per localitzar-lo, pensem en la Rambla, doncs està al final de la Rambla, gairebé tocant a Drassanes, allà tenim el teatre principal, que és un dels més antics de Barcelona, millor dit, és el més antic de Barcelona i un dels més antics de l'estat espanyol. Avui, per això, el que farem és repassar la història d'aquest teatre, del teatre principal, a partir d'unes determinades músiques. La primera, per exemple, podria ser aquesta.
Veig que escombrem cap a casa, eh?
Per què?
La primera música de cinema.
Bé, per...
Pensava que sonaria barroc, dic, no.
Podríem buscar també o música del barroc o del renaixement o música que potser alguns oients els identifiquin en una determinada pel·lícula o en alguna determinada escena d'alguna pel·lícula. Això és música de Jean-Claude Petit i pertany a la pel·lícula Cyrano de Bergerac, la versió de l'any 1990 dirigida per Jean-Paul Rappeneau i protagonitzada per Gérard Depardieu.
Gran Cyrano, eh?
Exactament. I si us recordeu, cap al principi de la pel·lícula hi ha una sèrie d'escenes que succeeixen en un teatre tipus corral de les comèdies d'aquests que hi havien, on hi havia tot de gent barrejada, que mentre es feia la representació tothom parlava, una mica de guirigall, que eren l'ambient teatral que hi podia haver, doncs, per exemple, al segle XVII, sense anar més lluny. Aleshores, per això he volgut emmarcar amb aquesta música l'inici de l'actual teatre principal. Va ser un teatre fundat per la donació d'un terreny i unes cases situades a la Rambla de Barcelona, realitzada per Joan Bosch a favor de l'Hospital de la Santa Creu perquè hi fes un teatre. L'Hospital de la Santa Creu és l'actual Hospital de Sant Pau, que aleshores estava situat doncs, a la Ciutat Vella, a la part del Raval, naturalment entre els carrers de l'Hospital i del Carme. Així, amb aquesta donació i amb aquest objectiu de construir un teatre, l'hospital podia obtenir una sèrie d'ingressos que l'ajudessin doncs, a pagar totes les seves despeses. A més, van aconseguir una sèrie de privilegis reials i municipals pels quals aquest teatre tindria l'exclusiva de les representacions teatrals a la ciutat. Per tant, era un mecanisme gairebé obligat, si volies veure teatre, havies d'anar allà, que, a més, doncs, era per una causa, en aquells temps no s'entenia així, benèfica des del nostre punt de vista. Les obres van començar el 1597 i van acabar el 1603, i va ser conegut aquell teatre com el Corral de les Comèdies. A fi de comptes, ja ens el podem imaginar, tenia aquella mena d'aspecte com podíem referir-nos abans al Cyrano. Des d'aleshores, en aquell lloc, sempre hi ha hagut un teatre, amb les seves diverses modificacions, ampliacions i reconstruccions, i la plaça del davant, a la zona aquesta més ampla de la Rambla, primer va ser coneguda com el Pla de les Comèdies i avui és coneguda com la plaça del teatre. Fem un salt, però, i anem-nos al segle XVIII. Bé, potser acabem de fer un salt una mica massa gran. Això és el Cosi fan tutte de Mozart, que va tenir la seva estrena a Espanya el 1798 al Teatre Principal, precisament.
Caram.
L'òpera no va entrar a Barcelona fins al 1708, i a partir de 1750 trobem ja al Corral de les Comèdies diverses companyies d'òpera italianes. Diguem-ne que podríem dir ja que en aquest teatre cada any hi va haver una temporada estable d'òpera, juntament amb la temporada estable de teatre de text. Per cert, que va ser aleshores que se li va canviar el nom. Es va deixar de dir Corral de les Comèdies per dir-se Cases de l'Òpera.
Que no principal encara, eh?
No va ser fins...
Bastant més endavant,
sí, sí, sí. Tenim el nom de Cases de l'Òpera i dins d'aquest mateix segle també va tornar a patir un altre canvi de nom per dir-se Teatre de la Santa Creu, en referència doncs, als seus patrons, que a l'Hospital de la Santa Creu. Durant aquell segle XVIII es van anar succeint, doncs, com diem, dins de temporades estables, any rere any, diverses òperes, amb el detall o amb l'anècdota, o jo diria que fins i tot amb la data històrica, que moltes òperes que nosaltres coneixem avui van ser estrenades a nivell estatal, a nivell espanyol, en el teatre principal actual de Barcelona. Per exemple, l'any 1750 es va estrenar La serva padrona, de Pergolesi, que és creada del 1732. El 1774, Sesostri, de Domènec Terradelles. El 1793, El matrimonio secreto, de Cimarosa, que havia sigut escrit el 1772. I el 1798, com deien, El cosi fan tutte, de Mozart, doncs, de 8 anys abans. O també podem tenir òperes de Gluck, com L'Orfeo et Euridice.
Bé, anem a Gluck.
Anem a Gluck. Anem a Gluck i amb aquest teatre que durant aquest segle XVIII va patir físicament moltes variacions. L'edifici original, que era de fusta, recordem que es deia així, el Corral de les Comèdies, va ser reconstruït diverses vegades. Entre el 1728 i 1729 es va ampliar i es va edificar ja, com Déu mana, en pedra. El 21 d'octubre del 1787, per això, va tenir un primer incendi dels diversos que ha anat tenint.
També ha tingut incendis,
I tant.
Diversos, principal. A més.
Ja veuràs. En aquest cas, el 1787 el va destruir completament i va ser reconstruït gràcies a donacions de gent com el marquès de Ciutadilla o el conde de l'Assalto. O sigui, apel·lem de nou doncs, allò a la societat civil, encara que en aquest cas noble, que hi van posar-hi els calés. Va ser inaugurat de nou el 4 de novembre del 1788. I així, anar fent òperes, sobretot italianes, i anar-se cremant i anar-se reconstruint, arribem i passem al segle XIX.
Estem parlant del Teatre Principal, avui a la Música de Clio, un teatre que va néixer molt abans que el Gran Teatre del Liceu. Es feia òpera molt abans que nasqués el Liceu.
És el teatre més antic de la ciutat, encara que hagi tingut reconstruccions i renovacions, en si l'esperit teatral és aquell i no s'ha mogut de lloc, i per tant, doncs, de la mateixa manera que parlem del Liceu amb una antiguitat determinada, encara que hagi sigut construït de nou, no fa gaire, fa 4 dies, doncs amb el Teatre Principal també podem dir el mateix. Entrem, doncs, com dèiem, al segle XIX. Després d'uns anys de tancament forçós entre 1808 i 1810, degut a la Guerra del Francès, a partir de 1814 la situació ja torna a la normalitat. I el 1815, per exemple, hi ha la primera representació a Espanya d'una obra de Rossini, l'italiana a l'Alger. I durant aquell segle hi va haver-hi unes altres estrenes també absolutes dins l'estat espanyol. El 1818, El barber de Sevilla, estrenada 2 anys abans, de Rossini. El 1819, La gazzaladra, també de Rossini. El 1833, L'elixir d'amore, de Donizetti. El 1838, Roberto de Veró, també de Donizetti. I fixem-nos que cada vegada les dates s'escurcen. Si en el segle anterior podien passar a vegades 10 anys...
Ho estava veient ara, és veritat.
Entre que el compositor va fer l'obra i hi va arribar a Barcelona, doncs en el cas del Barber de Sevilla, 1816, a Barcelona el 18, La Gatzeladre el 17, a Barcelona el 19, L'Elixir d'Amor el 32, el 33 s'estrenava a l'actual Teatre Principal, i el 1837 Donizetti va escriure Roberto de Veró, i el 38 s'estrenava a Barcelona.
Això vol dir que estaven més al cas del que es feia arreu d'Europa?
Començàvem a estar més en la...
O que era un centre important Barcelona.
Que ho era, naturalment. El 1842, Verdi va crear el famós Nabucco, i l'any 1844 s'estrenava a Barcelona. L'any 1840 el teatre va ser reformat i se li va canviar el nom. Pere Andreu, Teatre Principal.
Ara sí.
Ara ja el tenim.
1840, gairebé 150 anys després de crear-se. Gairebé,
no,
encara no.
Més, va ser creat el 1500... Espera, que tinc els papers per aquí.
Ah, que ja és veritat. Clar. Sí, com faig els números. 200, no sé. Gairebé 250 anys després. No?
El teatre va ser inaugurat el 1603.
Exacte.
I estem parlant de 1840.
Més de 200 anys.
Exactament. Doncs des de 1840 el teatre s'ha conegut com a Teatre Principal. I per què se li va dir Teatre Principal? Doncs molt simple. Perquè en aquells temps s'estava construint el Gran Teatre del Liceu, un teatre que durant dècades va ser el teatre rival del Principal. Vosaltres sou Gran Teatre? Doncs, ep, que nosaltres som el Principal, eh? I així...
Marcant
anava a dir, així li ha anat, però bé. Va patir una nova reforma l'any 1847, que li va donar doncs, l'aspecte que tenim exterior actual, amb la seva façana actual, i això sí, a partir de l'últim quart del segle XIX, va començar el que podríem dir la decadència del Teatre Principal. D'entrada volien enderrocar-lo a finals del segle XIX i el 1889, però una campanya popular va impedir el seu enderrocament. A principis del segle XX va passar a mans particulars i aquí es va perdre, diguem-ne, tot aquell impuls que tenia, entre cometes, institucional. El 1915, un gran incendi, se'l va reconstruir, tot i així ja va començar a perdre el seu prestigi. Després d'aquest incendi, després del 1915, el Teatre Principal ja no va tornar a oferir òpera. I fins i tot se li va canviar el nom per un dubtós Teatro Principal Palace, que ja ens indica una tendència de gust una mica diferent del que havia tingut fins ara. Entre el 1924 i el 1933 va patir dos nous incendis i el del 33 el va destruir totalment per dins, amb la qual cosa va provocar una renovació total de la platea i de l'escenari. I va ser a partir dels anys 30 i dels anys 40 que el Teatre Principal va ser un teatre de revistes i varietats.
És un canvi de tercio, que diria aquell, eh?
Bé, doncs si tu l'has copsat, doncs així es va copsar en la història d'aquest teatre, de Donizetti
a varietats.
A varietats. Cinema, varietats, revistes de dubtós gust, una part de l'edifici va allotjar un frontó, a la planta superior s'hi va instal·lar un cabaret... Bé, va haver-hi tot una davallada del teatre, per altres formes artístiques totalment respectables, d'altra banda. Però bé, veníem de l'òpera i realment hi ha hagut un canvi. Entre els anys 80 i 90 va ser l'inici d'intentar recuperar-lo a través de concerts i alguna òpera traduïda al català. Va acollir també durant uns anys l'orquestra i el cor del Liceu com a local d'assaig, coincidint amb l'incendi i la reconstrucció.
Sí.
I el 2006 va tancar de nou les seves portes. Com hem vist durant el llarg d'aquesta secció, cada etapa l'hem volgut introduir amb una música. Doncs bé, la música que introdueix aquesta etapa final present és la següent.
És aquesta?
El silenci. Silenci ciutadà, sembla que tothom, parlant clar, se li foti que el teatre principal estigui com està. Silenci institucional, hi ha diversos intents, que sí, de revitalitzar-lo, però ens ve una crisi a sobre, dubto que en fem res. I per damunt de tot, que és el que potser a mi particularment més em dol, hi ha un absolut silenci intel·lectual. Una vegada més, com sempre en aquests últims decennis, la universitat està absolutament callada, mirant en una altra direcció, i els que haurien de ser factòtums, pensadors, intel·lectuals, que haurien de reivindicar què se'n fa d'aquest teatre, que és una joia que tenim a la ciutat, doncs miren una altra direcció o també, la veritat, tant els hi és. Que de totes maneres estem amb lo de sempre, que les coses s'acaben i per tenir-lo així enderroquem-lo i fem un pàrquing doncs, del Bicing, per exemple, i així segur que la ciutadania ho agraeix.
No donis idees, perquè encara et faran cas.
Sí, sí, ho fem ni un... Sí, és igual, deixem-ho així, deixem-ho així. No sé, si s'hi ha de fer alguna cosa, que es faci ja, perquè a més és un element que podria ser molt important a nivell cultural per la ciutadania. Però si més no, aquesta ha sigut la seva història.
Doncs avui a la música de Clio hem repassat la història d'aquest teatre amb tanta tradició que malauradament, com deia el Xavier, actualment està tancat al Teatre Principal de Barcelona. Recordeu que aquesta secció que ve els divendres al bloc de nit té un bloc a internet. L'adreça és aquesta.
www.lamusicadeclio.blogspot.com El bloc de la música de Clio.
Doncs ho deixem aquí, Xavier. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I fins d'aquí 7 dies.
Vagi bé.
Bon cap de setmana.
Igualment.